Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte Martí. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha informat avui que ja hi ha 9 ciutadans espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela i 131 desapareguts aquest matí. Aterrat a l'aeroport de Torrejón de Ardoz, un avió amb gairebé un centenar de repatriats, la majoria espanyols. José Manuel Álvarez és el ministre d'Afers Exteriors.
Acaba de aterrizar en Torrejón el primer avión repatriando ciudadanos desde Venezuela. Se trata de un total de 96 personas, 76 compatriotas españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades, de Francia, Italia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia i també Venezuela i Argentina.
Mentrestant, s'intensifica l'ajuda humanitària internacional a Veneçuela 72 hores després del doble terratrèmol. L'últim balanç parla de 1.430 morts. El desastre causat pels terratrèmols no comportarà cap canvi polític immediat a Veneçuela, segons Miguel Enrique Otero, director del diari veneçolà El Nacional, que publica online des de Madrid per l'exili imposat fa 11 anys arran de la persecució que pateix el règim de Caracas. Otero ha parat el programa El Divan amb Sílvia Coppola, que s'emet aquest vespre a Catalunya Ràdio.
Yo creo que en estos momentos lo que va a pasar es que todo el mundo va a tratar de ayudar a recomponer el desastre, pero de que ahí eso lleve a un cambio rápido, no estoy muy seguro, porque está encaminado un proceso que no es rápido.
Més notícies que repassem amb la Maria Acosta. Nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran.
Washington ataca instal·lacions de vigilància i defensa iranianes i Teheran fa el mateix contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Trump torna a amenaçar amb l'extinció de la República Islàmica mentre l'Iran diu que respondrà de forma implacable a les agressions als Estats Units.
La platja de l'Almadrava de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, això és el Baix Camp, està tancada després que hi hagi aparegut una balena morta en descomposició.
L'animal està surant a pocs metres de la platja dins de la zona de bany i la policia local ha estat demanant als banyistes que no entrin a l'aigua.
Més de 130 organitzacions com Greenpeace o ReZero denuncien que els gots reutilitzables dels festivals de música tenen un gran impacte ambiental perquè les empreses no els recullen i els netegen com toca.
Això fa que els vasos no es puguin tornar a fer servir. Per tot plegat, demanen al govern espanyol que reformi la normativa per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació ReZero en declaracions a Catalunya Ràdio.
Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou real decret d'envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
Ibit, el grup format per exmembres de King Crimson, donarà el tret de sortida al Barts Festival al poble espanyol de Barcelona. El certamen comença avui i s'allargarà fins al 25 de juliol, amb una trentena d'artistes nacionals i internacionals. Noms com, per exemple, Morrissey, Rubén Blades, Joan Dausà, Emma Clan, Lax & Busto o Gypsy Kings amb Los Manolos. El festival recupera l'esperit de l'antiga sala Bars del Paral·lel i el trasllada en un format a l'aire lliure. El recinte també incorporarà oferta gastronòmica i un segon escenari dedicat als artistes emergents. I els esports, Joan Fitó.
Avui a les 9 comencen els 16ens de final del Mundial amb el partit Sud-Àfrica-Canadà. Aquesta matinada, Jordània 1, Argentina 3. Leo Messi, que ha estat suplent, ha tornat a marcar. L'argentí suma 6 gols en aquest Mundial en només 3 partits i s'ha convertit en el primer futbolista de la història que marca en 7 partits consecutius en Copes del Món. A més, suma 19 gols en Mundials, màxim golejador de tots els temps. Jugats aquesta matinada també, Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, Colòmbia 0, Portugal 0, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1 i Algèria 3, Àustria 3. D'aquests 16ens de final destaquen l'Espanya-Àustria, que jugarà dijous, el Brasil-Japó i el Països Baixos-Marroc. En bàsquet, a un quart d'una, Catalunya-Gran Bretanya, el nou congost, la selecció catalana torna a jugar partit amistós després de l'últim disputat fa 3 anys contra l'Argentina. En motos, a les dues, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, Marc Márquez surt des de la setena posició. Jorge Martín ho farà des de la pole i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, des de la tercera. Márquez és a 42 punts de Bezzecchi al Mundial. I en Fórmula 1, a les 3, arrencarà el Gran Premi d'Àustria. George Russell amb el Mercedes sortirà des de la pole, seguit dels dos Ferraris, Leclerc segon i Hamilton tercer. Kimi Antonelli, líder del Mundial, surt quart.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 11. Marina Laminos, bon dia de nou.
Molt bon dia, Roger.
Cada diumenge al suplement un recorregut sonor a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Avui on ens aturem, Marina?
Doncs mira, aquesta temporada del suplement que ja és a punt d'acabar-se, però el món, per sort, encara no.
Bon dia, senyors i senyors. Són les 12:10. L'efecte 2000 ja comença a fer l'efecte. Veieu, si no, què ha passat a Los Angeles, on aquest cap de setmana han provat què passarà el 2000 amb els ordinadors que controlen, atenció, la xarxa de clavegueres de la ciutat. Imagineu-vos-ho!
I per això el que farem és recuperar un programa, efectivament, de El món s'acaba, a més a Catalunya Ràdio els migdies entre el 97 i el 2004, amb Xavier Grasset al capdavant. En total van ser 1.539 programes, alguns dels quals es poden recuperar a l'Arxiu de Catalunya Ràdio, i concretament avui hem fet l'exercici de reescoltar-ne un d'ells, que és el del 21 de juny del 1999.
Sí, esteu pensant bé. 15 milions de litres d'aigües fecals van córrer i van adobar el parc Woodley de Los Angeles. Els arbres devien agrair el maleït efecte 2000 i el fet que els ordinadors no interpretessin correctament el senyal i obrissin, per tant, les comportes com si fossin 100 anys enrere.
Veig un Grasset molt escatològic aquí, eh?
Sí, avui el gran protagonista, ja veureu que n'hi ha un altre, però jo diria que és sens dubte el Grasset.
Aquesta és una, l'altra també ha passat a Los Angeles, una empresa naviera va fer dissabte passat una prova amb el Singapur, un vaixell que duia una càrrega de 64.000 tones i amb una llargada com de 3 camps de futbol. Van posar els rellotges a punt per celebrar l'arribada del 2000 i el barco a tota màquina. Quan va arribar l'hora del canvi, però el barco va perdre el control i poc va faltar perquè s'estavellés contra el port de Los Angeles. Van haver de fer servir el fre de mà.
Grasset, molt alegre, perquè sí. Aquell dia no
veig
no
un estava... to diferent a l'actual,
sí.
Eh?
No estava sola a l'estudi de Catalunya Ràdio. Hi havia amb ell un nom que coneixereu bé segur. Compay Segundo.
El món s'acaba, amb Xavier Grasset.
Avui, però, no voldríem ni per tot l'or del món que se'ns acabessin els minuts, perquè tenim davant tot un somni. Parlem amb l'home que ha esdevingut emblemàtic en la represa internacional de la música cubana, Compay Segundo.
I ja veureu que el Grasset, aquell dia del 99, ell es va posar completament en el paper.
¿Cómo estamos, Compay? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Quina veu que té. Té una veu com un tro, eh? Usted, su voz es tan peculiar que es imposible hacerse pasar por otro, compay?
Ah, bueno, sí.
¿Estamos bien de salud?
Muy bien, muy bien.
¿Está bien la calle Salud? ¿Está bien o qué?
En la calle Salud. Esa es mi última grabación.
Exacto.
La última, no, la penúltima.
La penúltima. Claro. Nunca, la última nunca existe.
A més, el Grasset és un gran enamorat i un gran expert de la música cubana. Vull dir que és una entrevista que li anava com anell al dit amb una llegenda de la música cubana.
Sí, ja veureu que sona moltíssima música i efectivament el motiu de la conversa és que Compay actuava l'endemà al Palau de la Música per presentar, ho escoltàvem, com ho explicava ell mateix, el seu nou disc, que es deia Calle Salut.
De Alto Cedro voy para Marcané y llego a cuento y para Mayarín.
I un compa i segundo que, atenció, perquè vaja, ja escoltareu, que també entra molt a la conversa, entra molt al paper, però és que en aquell moment tenia 91 anys.
Porque yo después de grande oí como hablaban aquí en Barcelona. Entonces,
en catalán.
Sí, cuando yo llevaba los tabacos, una cantidad que llevaba todos los días de la producción donde yo aprendí, se ponían a contarlo. 12, 13, 15, 15, 15. Entonces, eso es catalán.
I això era com Pai Segundo, anava... Va llançant petites pinzellades de català.
Des dels 8 o 9 anys que crec que explica com Pai Segundo que va començar a fumar puros i va arribar doncs, més enllà dels 90 dalt dels escenaris.
Sí, sí. I amb una relació que ell mateix explica que va tenir doncs, força estreta amb Catalunya.
Y también me recuerdo, fíjense todas las cosas que me recuerdo de aquí, de un café que había en la calle Santa Rita y Corona en Santiago de Cuba y el título del café era Cuba, Cataluña.
Cuba, Cataluña.
Y yo tenía 15 años.
Tremenda corredera.
Va una mica de música.
Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una...
Morir d'amor. Morir d'amor per tota la bona música que genera Compay Segundo. Este es Charles Aznavour, ¿no?
Charles Aznavour.
Charles Aznavour. Fue un contacto curioso, ¿no?
Sí, muy ahí en Francia. Ajá. Yo lo he visto mucho en películas en Cuba y me interesé por conocerlo aquí en Francia.
Doncs una conversa, com dèiem, sobre Catalunya i, Roger, ja ho avançaves, sobre Cuba, i si parlem de Cuba, doncs efectivament també hem de parlar de tabac.
Completemos la receta. Usted decía que antes que es mejor un tabaco que un cañonazo.
Sí, esa es una opinión mía, no sé, porque alguna vez veo por ahí, se prohíbe fumar, y yo pienso, ¿por qué no ponemos debajo de eso mismo? Prohibido los cañonazos, esos cañonazos que matan niños, viejos, poblaciones, destruyen las obras del hombre, eso. No me gusta, me gusta más fumar un tabaco.
Doncs efectivament, li gusta más fumar-se un tabaco, tu mateix ho deies, que va fumar tota la seva vida fins que va morir l'any 2003, per tant, 4 anys més tard d'aquesta entrevista, l'any 2003 que tenia tot just 95 anys. I quin és el secret de viure tants anys? Perquè clarament no fumar no és un d'ells.
En el tema de l'alimentació també se cuida bastante?
Bastante, desde niño me cuido. Por ejemplo, se sabe que el hombre tiene una contradicción, ¿no? Que es la moral, la material y la espiritual. La espiritual te pide una cosa. Por ejemplo, ves una copa de ron y el espíritu te pide tomarte esa copa, pero la parte material te dice, no me eches esa copa que me vas a chivar el hígado.
¿A qué hora del día se toma la primera copa? ¿A qué hora se toma el primer roncito?
El ron lo tomo cuando voy a salir a escena para ponerme en onda. Onda,
terreny,
como decimos.
Terreny pantanós ara, 1999, recordem-ho. Ron y mujeres.
¿Tiene alguna receta en especial para el trato con el sexo femenino?
Sí, igual que le doy a la alimentación. Por ejemplo, a mí me ponen un pollo y me como un pedacito. No me lo como entero porque al otro día me van a dar pollo y digo, no quiero más pollo que estoy hastiado. Pero en el amor también. Me como un pedacito. Al otro día me van a dar otro pedacito. Le digo, deje eso para luego.
Molta metàfora aquí, eh? El Gracet a mi fa gràcia perquè li va sortint sense voler-ho l'accent cubà.
¿Qué lección sacó del contacto con las mujeres?
Bueno, del contacto con las mujeres. Por ejemplo, yo analizo, porque lo malo del hombre es, del hombre y la mujer, lo malo es llegar al hastío.
I insisteix en aquesta idea el Gracet.
¿Cuántas novias ha tenido a lo largo de la vida?
Mi carrera artística desde que tenía 14 años, desde muchachito, como... Mi primera novia Mancusa, que el canté también mucho.
Mancusa.
A Mancusa.
Us he buscat la dada, perquè la dada és que és força reveladora. Segundo Compay tenia una
Compay
parella...
Segundo, sí.
Sí, tenia una parella de 39 anys en aquell moment. Per
aleshores,
tant,
o sigui, 50 anys de diferència.
50 anys més jove que ell.
Ahí está. ¿Quién canta mejor? ¿Elías o usted?
Bueno, eso no se puede decir. Hay quien le gusta la voz timbrada y hay quien le gusta la voz grave. Uh-huh. Pero a mí lo mío es grave.
Lo suyo es grave.
Es bajo. Me hace recuerdo que uno me dijo allá en Cuba. Uh-huh. Se dio a conocer conmigo, me dice. Yo canto clásico. Y le dije, no me digas.
Molt riuràs a l'estudi de Catalunya Ràdio i molta sintonia. Con buen claro esta trovada,
yo como soy tan sencillo. Sí, este es Ibrahim Ferrer. Ibrahim Ferrer.
Ibrahim Ferrer, muy amigo mío.
Però ja se deben conocer todos, ¿no?
¿Eh?
Faustino Oramas, Ibrahim Ferrer.
Orama también, ese un gran tercero.
Estan tots morts ja. L'Ibrahim Ferrer veig que va morir el 2005, són els de Buenavista Social Club, que fins fa 4 dies encara giraven, el que passa és que girava sense cap dels originals, només l'Omar Portuondo, que també la van apretar fins a l'extenuació, pobra dona. Tenim algun document més, Marina?
Sí, perquè tot té un final, fins i tot el món.
300, 400, 500...
I ben 5 anys.
5 anys.
Pero todo en esta vida. Va acabar l'entrevista, però va, bonus track.
Me dijiste. Gràcies a Compay Segundo, una abraçada molt forta. I ja sabeu la recepta. Tingueu a mà sempre una mica de coco per si queda aigua per surar. Gràcies, un abrazo muy fuerte, Compay. Nos vemos mañana.
Mañana nos vemos.
En el Palau.
Y un saludo.
A toda Cataluña, Cataluña,
a
Cuba.
A toda Cataluña, un saludo que yo me recuerdo mucho cuando tenía 15 años. Un café que había en la calle Santa Rita y Corona que se llamaba Cuba, Cataluña. Así que vamos a ver desde cuándo, qué unión más grande.
Bueno, de
Cuba y Cataluña.
21 de juny de 1999, Compay Segundo i Xavier Graset, per la història de Catalunya Ràdio, amb aquest món s'acaba. Marina Laminos, moltes gràcies avui per fer recerca en aquest begut dels records d'aquesta casa.
A vosaltres.
Fem una pausa, es fa de nit el suplement, arriba l'eclipsi avui amb l'actriu Mercè Arànega. Pero todo en esta vida se sabe sin siquiera averiguar. Se ha sabido que su forma rellenos tan solo hay. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. Me dijiste, ya nadie la mira, ya nadie suspira, ya sus almohaditas nadie las quiere apreciar. El món s'acaba amb Xavier Graset.
El suplement amb Roger Escapa.
Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
Entrades a teatrepoliorama.com.
Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
Et demanarem fer mates.
El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
el Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11 i 21 minuts.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, una taura que va arribar al món un divendres de lluna creixent, una dona que va néixer el dia 10 de maig del 1957, i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Avui les nits d'una actriu incombustible, una actriu que és a punt de començar els assajos de la seva propera obra, es diu El Cadell, la dirigirà el Josep Maria Miró i s'estrena a la Sala Petita del TNC molt aviat. Mercè Arànega, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, molt tranquil·leta, molt bé.
Si l'Elvis és el rei del rock, la Mercè Arànega de què és la reina?
De casa seva, de res.
No,
a mi això de les monarquies no va
republicana,
venir.
Tu, eh?
Home, i tant, per favor.
A quina hora t'has llevat avui, Mercè?
Avui m'he llevat entre les 6 i les 6 i un quart de 7, una cosa així.
És l'horari habitual dels diumenges?
No, però si no me'n vaig a dormir tard per feina o així, normalment cap allà a les 10 jo sóc al llit, llegeixo.
Què dius ara?
Sí.
Com les gallines, eh?
No, llegeixo una hora, hora i mitja, però abans de les 12 jo ja estic dormint i llavors m'aixeco a les 7 o...
Matinera.
O abans.
Sí, la nit per dormir.
Ara sí, durant molts anys, no. De tant en tant també me'n vaig a dormir tard i faig les meves coses.
Sí, hi ha desordre de tant en tant en aquesta vida monacal?
De tant en tant, sí. No és pas monacal, eh? Saps què passa? Que visc fora. I aleshores, quan es fa de dia... M'agrada molt aixecar-me i veure que es fa de dia, i sobretot ara, que fa fresqueta. Aleshores puc sortir al jardí, fer coses, després ja no es pot, fa molta calor.
Quan dius fora de Barcelona.
Sí, exacte, fora. Perdó.
Per què has marxat de Barcelona?
Ui, fa molts anys. Perquè no sóc gens urbanita, la veritat. Gens, gens, gens ni mica. M'atabala molt la quantitat de gent que hi ha, el trànsit, els sorolls, m'atabala molt. I tinc molts amics, la majoria viuen a Barcelona, i em diuen, ja, però això de baixar i pots anar al cinema, ho tens al costat i pots anar... Dic, bueno, doncs ja faig l'esforç, baixo. La veritat és que, bàsicament, a Barcelona, com diem, baixo per treballar, bàsicament. Totes les compres, tot l'altre ja m'ho he muntat fora. M'atabala molt la ciutat. Però de sempre, no sóc urbanita, no.
Tu saps que l'eclipsi has de venir i explicar una nit memorable de la teva vida. Has escollit, per començar i per trencar el gel, una nit professional.
Sí.
Però la idea és que ens acabis explicant alguna nit més personal.
Començarem
amb la nit professional,
D'acord.
Que en deus haver tingut moltes d'èxit i moltes d'aplaudiments.
Sí, també, sí.
Però tu t'has quedat amb una.
Jo m'he quedat amb una perquè era molt jove... Em van trucar del Degoll de Gom. Era la màxima il·lusió en aquell moment que et podia fer era entrar al Degoll de Gom. Era el màxim. I aleshores vam estrenar el Grec, el Glups. Clar, entrar al Degoll de Gom, estrenar aquella funció i fer una nit de Grec, que jo no havia treballat mai al Grec, amb tantíssima gent, va ser un èxit. Aleshores, per mi és com un record professional, però també vivencial, perquè és com... Formo part d'això. Això ja és la meva vida. No ho sé, a més, estava...
Fins aleshores no t'ho havies acabat de creure.
Sí, anava fent i anava bé, però, clar, era molt joveneta, feia 2 anys que havia sortit de l'Insti, i, no sé, va ser com un somni, la veritat, va ser com un somni. Aquella nit la recordo com una nit meravellosa, realment.
Ara que aquests últims temps de Goll de Gom s'acomiadava, què pensaves tu?
Home, pensava que... A veure, tot té un final, evidentment, i són 50 anys, no? La gent es fa gran, la gent es cansa i està bé donar pas als altres. Però vaja, tots segueixen una mica treballant. L'Anna Rosa fa coses, el Botzo continua fent coses. Vull dir, els que són el nucli. El Miquel Alperiel no ho sé, però ells que eren el nucli continuen fent coses i treballant. Però està bé, tot té un temps, m'imagino.
Tu hi penses, amb el teu final professional?
No, ni en el professional ni en el personal. Sé que arribarà, tot arribarà, però quan arribi ja veurem com ho fem.
Però tens la sort que tens un ofici que pots anar treballant.
Exacte.
Sempre, no?
Exacte, sí, pots fer les noietes, les mares i les iaiones. Jo ja començo a entrar a la darrera categoria, però molt bé, amb papers molt macos, la veritat.
Quina edat has gaudit més? Fent d'àvia, fent de mare, fent de novieta, què dius tu?
Potser la del mig, però ara estic tenint papers molt bons, també. Sí. Mm. Sí, dels 40 endavant. Però també hi ha els papers que has fet de jove, que hi ha un afegit, no?, que és... l'empenta, la il·lusió, el... No sé. Cada etapa té el seu, m'imagino.
Elvis va tenir també diverses etapes a la seva vida, algunes més ordenades que d'altres.
Qui?
Elvis.
Ah, Elvis.
Hem començat amb Elvis. Ara hi posarem una altra cançó, aquesta l'has escollit tu, i m'explicaràs per què l'has escollit. Esteu perdent, els que ens esteu sentint des de casa, la coreografia de Mercè Arànega,
Què? Aquesta cançó, primer, la veu del Barry White, és inigualable. No sé com es diu en català, però a mi me pone. És una veu que me pone. I dius,
tòrrida.
Tòrrida, i dius, digue'm que m'estimes, per favor, però en català, amb aquesta veu, i ja està.
I a més, ha sonat Barry White en una nit tòrrida?
No, el relaciono amb nits tòrrides, però als meus 17 anys, 17-18, un càmping a Pineda de Mar, acabàvem de treballar divendres i hi havia un noi al treball que el seu germà tenia un xiringuito a la platja de Pineda. I ens n'anàvem allà i bueno, ens passàvem el cap de setmana allà, anàvem a la discoteca Pineda, Calella, i sonava això. Aleshores, jo ho relaciono amb la platja, amb Pineda, amb el càmping, que me'n recordo que ens anàvem a dormir a les 3, a les 4 o a les 5, i a les 6 ja ens havíem d'aixecar, perquè era un càmping que no hi havia ni un arbre, teníem una tenda superpetita, dormíem tots a dintre, i a les 7 del matí ja estàvem suats i ens havíem d'aixecar i llançar-nos a l'aigua, però una època meravellosa. I l'associo amb el Barry White. Hi havia nits tòrrides, evidentment.
Sí.
No tots a la tenda, per torns, potser.
I no només perquè us haguéssiu de despertar a les 6 del matí per la calor, sinó perquè el concepte tòrrid era un altre.
Era un altre, exacte.
Ara mateix, quins ingredients hi haurien d'haver per una nit tòrrida, Mercè, en el punt de la vida en què estàs?
Ai, no ho sé. Fa molt que no tinc nits tòrrides, la veritat. Les úniques nits tòrrides que tinc són les que anuncien els homes del temps quan no es pot dormir per la xafogó.
Però perquè no has trobat la parella adequada? Perquè ja no et ve de gust? Perquè...
Normalment, si no trobes la parella... Què és primer? L'ou o la gallina? Trobes la parella, no et ve de gust... Com menys trobes la parella, menys et ve de gust, i és així.
Hi ha una dada biogràfica que em fascina i que deu explicar també moltes coses de tu, que són tots aquells anys que vau compartir pis amb la Montse Guallar, una altra de les grans de l'escena. Quants anys vau viure juntes?
No, vam viure uns 4 anys o així, sí.
Si les parets d'aquell pis parlessin.
Si les parets parlessin, seria horrorós.
Per què?
Ui, perquè tenim un prestigi. No, però era meravellós. Era meravellós.
Quants anys fa d'això?
Doncs mira, va començar el 82-83, doncs possiblement fins al 88, una cosa així, més o menys. Sí, perquè me'n recordo que jo me'n vaig anar a Venezuela i a l'Argentina, vam estar mig any de gira amb el Gloops, i ella es va quedar a casa. La correspondència era meravellosa. Ens escrivíem cartes, però pàgines, pàgines i pàgines, encara les conservo, i m'enviava fotos i allò, vestides així, sexis, no sé, era molt, molt divertit.
Qui de les dues lligava més a aquella època?
Em sembla que les dues. Érem la Rubia i la Morena. Totes, déu-n'hi-do, totes.
I quan doncs... sortíeu de nit totes dues, devia ser un terrabastall,
no,
allò.
No sortíem massa de nit juntes. Jo era més de nit que la Montse. Jo era més bandarra, bastant més bandarra.
Sí?
Sí, jo he estat molts anys arribant a casa a les 3, a les 4 i a les 5, cada dia.
I l'endemà funciona?
I l'endemà a treballar, sí, sí, sí. Sí, jo sigut...
T'acabes discoteques.
Sí, jo crec que per això allò de les nits tòrrides se m'han acabat, perquè he sigut molt bandarra, la veritat.
Va haver-hi un moment que vas dir...
Bueno, bandarra, un moment, cadascú fa el que vol amb la seva nit i amb el seu cos.
Només faltaria.
Sí.
Hi va haver un moment que vas dir, prou, anem a ordenar una mica, anem a posar una rutina...
Es va ordenant sol, crec. S'ordena sol amb l'edat, m'imagino. Tampoc jo no tinc la capacitat, si ara un dia surto, me'n vaig de marxa... Bec una mica més del compte i torno a casa a les 4, l'endemà m'he de recuperar, diem-ne. No puc fer això si l'endemà he d'anar a treballar, ni molt menys.
Però durant molts anys ho has pogut fer, havent fet funció. No?
I tant, i fent funció, i anant a la tele i el que fes falta.
D'on surt la força per tirar endavant aquella funció quan el cos no acaba de respondre, quan estàs malalt, de ressaca?
No, el cos responia. Home, si no ho hagués fet, el cos responia. Però quan estàs malalt surt de... No ho sé, a vegades ho comentem, de dir, ostres, em trobo malament, no estic bé, trepitges l'escenari... I no és que se't passi, Hi ha gent que diu, és que el teatre ho cura tot. El teatre no cura res d'una malaltia. El que passa que saps que has de fer allò i suposo que hi ha una reserva, un reservori d'energies, i tires d'allà, i durant una estona, doncs, o no te'n recordes, o... Però pots tirar. Però no és que ho curi, no cura.
Va, una altra cançó.
I s'agafen les mans els vells amants i recorden com ahir les flors que van collir i s'agafen les mans els vells amants es miren i ho saben tot no els cal dir res.
En algun moment de la vida et vas enamorar de Serrat?
No, m'agradava. Tinc una anècdota amb el Serrat. vam fer... Quan jo estava a la Trinca, que fèiem el Tariro Tariro, cada setmana hi havia un convidat. I una de les setmanes era el Serrat. I aleshores em van proposar els Trincos fer un sketch amb ell. I era com si hagués hi hagut una hecatomba nuclear, que aleshores començava la cubana, i la cubana feien els zombis que anaven sortint, d'acord? I jo feia una noia que era com l'enamorada del Joan Manel. I l'havia de cridar, i aleshores el cridava entremig dels zombis, ell venia cap a mi i ens fèiem un petó a la boca. Bé, abans de fer això vam dinar els Trincos, el Joan Manel, jo, i jo sabia que la seva mare li deia Juanito. I llavors, en comptes de dir Joan Manel, li vaig dir, escolta, i em va dir, home, diu, serà per mi un honor. Bé, aquell petó va fer que l'endemà però moltes de les dones i noies que veia pel carrer em deien, quina enveja, t'has fet un petó amb el Serrat. I sempre m'ha quedat, i després ja ens hem vist alguna vegada, però em va fer molta gràcia, és una anècdota. Jo m'he morrejat amb el Serrat.
De què fa gust un morreig del Serrat?
No, ai, no ho sé, no m'agrada a mi.
Però no recordes aquell petó més que d'altres?
No, jo, en absolut.
Però va ser un bon petó, és a dir...
Sí, va ser una bona aixutxada, sí. Diem-ne.
No van xocar les dents?
No, però tampoc hi va haver més, eh? Allò de tornillo, ni coses d'aquestes, ni llengua, no.
La llengua es pacta.
No, això
allò
és...
que la llengua, els actors
bueno,
i les actrius
sí,
la...
es pacta. Fa molts anys no ens la pactaven a les dones.
Ah, sí?
Saps?
I te la trobaves allà dins?
A veure...
Escolta'm, tu de què vas?
Què li va fer en el futbolista aquell? En la futbolista,
sí, el Rubiales.
Encara ara...
Un piquito.
Encara ara a vegades no es pacta. Doncs imagina't, fa 40 anys enrere.
Una cançó per una nit d'insomni amb la Mercè Aranaga.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me
hace. Ara entrem amb la Xavi La Vargas. Et sembla just que titulem aquesta entrevista Mercè Aranaga, ; m'he morrejat amb el Serrat?
No, per favor. Cometes. No, per favor.
No. Per això t'ho pregunto, per si de cas.
No.
Escolta'm, seria una cita textual del que ha sortit aquí dins.
Sí, però vaja, ha sortit dintre un context i no sé.
Som dolents, eh?
Sí, sou bastant
Som
dolents.
Som molt dolents.
Sí.
Xavi La Vargas.
Oh, m'encanta, m'agrada molt la Xavi La Vargas. I com que em veu dir per una nit d'insomni, potser sóc una mica masoquista, però... Jo tinc pocs insomnis, eh? Vull dir, no sóc una persona de bon dormir, la veritat. Però quan alguna vegada he tingut un insomni, m'hi recreo, diem-ne, no? Aleshores, no em posaria mai una música que m'aixequés l'ànimo, sinó ben a l'inrevés. Allò que encara me l'esclafi més. I la Xabela Vargas és... et fa recordar tots els teus errors, tots els teus desamors i bueno.
I els teus comiats, no? En aquest cas, aquesta història va d'un comiat.
Sí, va d'un comiat.
I de l'última copa.
I d'última copa, i també de... No de vergonya, però perquè representa que parla d'algú que l'altra persona no assumirà la seva sexualitat. Per tant, li diu, quan ens veiem no t'amoïnis, que no et molestaré, només et diré adéu des de lluny.
Bueno, escolta, Mercè, el teu primer comiat devia ser de petita amb l'Argentina, no?
El comiat, vols dir?
És a dir, quan vas... venir cap a Catalunya, d'alguna manera tornar familiarment cap a Catalunya, però per tu era la primera vegada que trepitjaves Catalunya, no?
I tant, i va ser un comiat fort.
Vas néixer allà, no?
Totes les amigues, la parentela, tots.
Quants anys tenies?
10.
10 anys, per tant, te'n recordes perfectament.
Home, i tant, i a més he tornat moltes vegades.
I quan et diuen, escolta'm, després de 10 anys havent nascut a l'Argentina, sent argentina, vas a Catalunya, en aquell moment et venia de gust venir cap aquí o d'alguna manera era deixar tot el teu arrelament allà?
No. Tinc una sort, suposo. He sigut una nena molt feliç, no feliç, vull dir, només per l'entorn, sinó jo, el meu caràcter. Així com el meu germà, quan vam arribar, plorava cada dia perquè volia tornar, perquè ho enyorava, jo sóc molt adaptable. Vaig marxar d'allà, em feia pena, però jo suposo que posat en una balança el mateix pes que tenia la pena, també tenia la il·lusió de conèixer un món nou. Aleshores, no ho recordo com un trauma gens. Gens. Pensa que a casa parlàvem català a l'Argentina. Per tant, vull dir que no, tampoc hi havia una cosa d'idioma, idiomàtica.
Ets capaç de parlar en català amb accent argentí?
I com parlàvem a casa meva, i parlàvem així.
En quin moment el vas perdre, aquest accent?
Al cap de 15 dies.
Ja està,
Perquè les nenes a l'escola... Parla amb argentí. Sí, però a més parlàvem un català molt curiós a casa, perquè parlàvem en català amb aquest accent, però moltes paraules eren argentines. No dèiem la faldilla, dèiem la pollera...
Una mica com Sor Lucía Caram, no?
Una mica.
El català de Sor Lucía Caram.
La meva mare fins i tot va fer una cosa, ahir li explicava en el Josep Maria Miró, li deia, mira, la meva mare... La nevera, a l'Argentina, es diu heladera. En català és la nevera. Doncs a casa en dèiem la geladora. La meva mare feia traduccions, traduïa de l'argentí...
Perdona que et digui, té tota la lògica del món.
La meva mare en deia la geladora.
Ara li direm la geladora, la nevera.
Ara la geladora.
Doncs em sembla molt bé, ja me la quedo ja, aquesta. Al Mundial de Futbol amb qui vas? Vas amb l'Argentina?
Al Mundial de Futbol no vaig amb ningú. Jo només vaig amb el Barça.
Però, per exemple, o sigui, amb Messi notes un vincle especial?
Sí, però pel Barça.
Pel Barça.
No per
la condició d'argentí.
No, perquè, a més, durant molts anys no li han fet ni cas, m'entens?
Que
ets argentins. I ara tot és Messi, Messi, Messi. Però, clar, al començament era, no, Maradona, Maradona, Messi no. Ara sí, ara... Que si ahir va fer un gol, només en 20 minuts... No, ho segueixo.
Segueixes, Estàs enganxada a la droga del futbol, també,
Sí, però la del Mundial no massa, la veritat. Potser quan vagi pujant una mica més, però ara hi ha partits... Abans sentia que dèieu, és menjar sorra. Em sembla que ho has dit tu,
sí,
no?
Sí.
Menjarem sorra.
Home, és que aquesta prèvia...
Ja t'he sentit al matí.
Ja ho veig. Aquesta prèvia s'ha fet llarga i feixuga, sí.
Sí.
Els primers records de Catalunya, quan vas arribar aquí, quan vas aterrar aquí, què et va semblar?
Tinc una carta, que la vaig trobar no fa massa, perquè vam anar a viure a la Ronda Universitat a la porteria. La meva àvia era portera de la Ronda Universitat número 3. I recordo que li vaig escriure una carta, perquè el meu pare es va quedar allà per acabar d'arreglar unes coses, i vaig escriure una carta que deia que la gent pel carrer em recordava Charlotte, que caminava molt de pressa la gent. I jo havia vist les pel·lícules de Charlotte, saps que tot allà...
Sí, anava accelerat, sí.
Anaven accelerats. Doncs clar, al mig de Barcelona, la gent caminava molt de pressa, pel meu gust. Suposo que anaven a treballar, venien, agafaven el metro. Jo vivia a Buenos Aires, en un barri, però capital federal, Vull dir, no vivia als afores, sinó dintre Buenos Aires. Però clar, són barris on... No hi ha empreses ni despatxos, sinó que la gent hi viu. Són cases baixetes, o amb un pis, com a molt dos. I aleshores era més tranquil, jugàvem al carrer. Clar, que em traguessin d'allà, que anava caminant a tot arreu i jugava al carrer amb les nenes, i em fotessin al mig de la Ronda Universitat, per mi era com... I els cotxes que passaven, que havies d'esperar. I li vaig escriure aquesta carta al meu pare. El que més recordo és això, una sensació de pressa, de...
Sí. I d'aquesta infantesa a l'Argentina, hi tornes de tant en tant, amb els records, o no?
Sí, de tant en tant, sí. Però no sóc molt de mirar enrere, jo,
En canvi, el teu germà dius que sí.
Sí, es va morir fa 12 anys. Sí, ell va tornar a viure-hi. Ell hi va tornar a viure.
D'enyorança, d'alguna manera, va prendre la decisió de dir...
Va tornar ja amb 40 i alguna d'anys.
Sí, i li va anar bé?
Bueno... D'aquella manera, sí, va morir a fa 12, sí, però bueno, va poder viure allà 10 anys i va viure bé i feliç.
Evidentment, la família va emigrar amb el context de la guerra i l'exili. I...
Bueno, la família. El meu pare és que no són de primer matrimoni. Clar, la mare primer es va casar amb un que el van matar a la guerra. El meu pare no el coneixia. El meu pare va fer la guerra, va anar a Jaca, va anar a França, el van enganxar els alemanys, va fer camp de concentració, no el van matar, va tornar Aleshores va conèixer la meva mare, l'any 46, però no tenia papers, i va ser quan van marxar a França i a l'Argentina. Per això la meva mare em va tenir a mi amb 44 anys.
Uau.
Clar, però és que s'havia casat el 38, eh? Mm-hmm.
Ah. O sigui, de França van anar a espetegar després a l'Argentina.
Perquè teníem parents i amics que s'havien exilat a l'Argentina.
Era una família humil, no?, a nivell de recursos?
Sí.
Diries que vas tenir una infantesa pobra, o...?
No, no, teníem colmado, el macent, que en diuen allà.
Mai us va faltar de res?
No, no ens va faltar. Llavors, quan vam venir als 10 anys, sí, quan vaig venir... Sí, la mare es va haver de posar a treballar, la cosa ja... Sí, home, jo vaig començar a treballar amb 13 anys.
De què treballaves amb 13 anys?
Amb una orxateria, sí. Llavors vaig acabar al col·le i als 14 ja vaig començar. Pues, amb fàbriques, amb laboratoris, amb... I als 17 ja vaig entrar en aquest laboratori fotogràfic de la Ronda Universitat, que és l'última feina que vaig tenir, la vaig tenir durant 5 anys. Era recepcionista i fins... Vaig començar primer de l'institut, que encara treballava.
Han estat importants els diners per tu?
Sí, m'han donat llibertat. M'han donat llibertat de moviment i quasi que et diria de pensar... No, de pensament no ho sé, però...
Amb què t'agrada gastar-te'ls?
Ah, amb casa meva, amb restaurants, amb viatjar, amb ajudar quan puc.
I quan vas decidir que series actriu i que hi tenies traça i talent, vas pensar que t'hi podries arribar a guanyar la vida de seguida, o això va costar un temps més?
Això no ho penses. Jo crec que no ho penses, eh? Penses que és el que t'agrada i que lluitaràs per fer-ho, però m'imagino que en aquell moment no era tan complicat com ara. Ara hi ha molta, molta gent que vol fer aquesta feina i no som 10 milions més, saps? I en canvi, exponencialment... És moltíssima més la gent que vol fer això. I també és veritat que hi ha molta més imatge, però no aquí. Molta més feina a Madrid.
Però hi deu haver hagut moltes companyes i companys, però sobretot companyes, que es deuen haver quedat pel camí,
sí,
no?,
clar,
en tots
sí,
aquests
sí.
anys. És a dir, gent amb qui tu fa 30, 40 anys treballaves aquí a Catalunya, no?, i fèieu carreres paral·leles, però hi ha un moment en què desapareixen del circuit, no se sap ben bé per què.
Bueno,
no?
Perquè també cada vegada hi ha menys papers per dones grans, eh? Els homes grans... Grans, tampoc vull dir de 90 anys, però de la meva edat hi ha molts més personatges, perquè poden ser el director del banc, el cap de psiquiatria de l'hospital de no sé què... Les dones no, a aquesta edat som les iaies, les cuidadores, són sempre papers subalterns, i per tant n'hi ha molts menys, molts menys.
A tu per què creus que et truquen? Per què et volen els directors i directores?
Home, m'imagino i espero que perquè sóc bona actriu.
Per què creus que ets bona actriu?
Ah! Com vols dir? Per què? Bé, sí. Quins són les coses sí. que faig bé? No em jutjo. Soc impúdica. Impúdica no vol dir ensenyar el cul, sinó vol dir, en la nostra feina, no tenir por al ridícul. És a dir, arriscar-te a provar coses, encara que quedin malament. I això és un problema que tenen molts actors, que abans de fer una cosa s'estan jutjant, estan pensant si estarà bé o estarà malament. I això és un error, perquè això... no et permet anar més enllà. I si està malament no passa res. És un assaig. Ja hi tornarem. I jo això no ho tinc, per sort. Aleshores, això crec que és... Bueno, almenys m'ho han dit moltes vegades, que això és bo.
Diries que és fàcil treballar amb tu?
Sí, no crec que sigui difícil. Vaja, no m'ho diuen.
El geni quan et surt a tu?
Davant d'una injustícia, davant d'una mentida, quan veig que m'estan prenent el pèl... Però n'he après molt, de ser més diplomàtica. Abans era...
Ah, sí?
Oh!
Sortia el caràcter.
No, el que tenia al cap ho tenia a la llengua. És allò... Era directe, saps?
I això
la comunicació era directa.
Això es pot corregir?
Una miqueta, una miqueta.
Sí, amb l'edat no deixes de mossegar-te la llengua, precisament.
Has de fer bruxisme, que dic jo, apretar les dents...
Però no passa la inversa, que amb l'edat deixes de mossegar-te la llengua?
Sí. No, evidentment, dius més les coses, però les dius potser en el moment adequat, d'una manera adequada, no traient un prompto d'aquells que és el que em passava a mi, de tot, i per això. Però aleshores perds la raó, perquè la gent s'agafa a la manera de dir-ho, no al que estàs dient, saps? És a dir, el que has dit tenia raó, però la forma no era la correcta. Dius, val, doncs intentarem aprendre les formes.
Tu hi creus gaire, amb això de conèixer els actors i les actrius, els grans de casa nostra, pel cognom? L'Aràniga.
No m'ho he plantejat.
Home, l'Alisaran, la Vilarassau.
Però sí, crec en quin sentit.
És a dir, de posar aquests estatus, aquests...
Suposo que...
Aquests pedestals, no?
Home, a mi em fa il·lusió. També et diré una cosa, passa més amb els noms que no... Que amb els cognoms que no són tan habituals, no? A la Sánchez potser no li dirien. O la, no sé, un cognom català que sigui molt habitual. Però clar, m'has posat uns noms que no són corrents. Ara, nega, no n'hi ha masses més, en teatre, Vilarsaus tampoc, Lisaran tampoc...
Bueno, però estem posant les més grans, segurament, de casa nostra.
Doncs pues mira, dona la casualitat que tenim uns cognoms que són una mica originals.
Va, una cançó per una nit de festa. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. Tu també. Crec que és la tercera setmana consecutiva que en aquest espai de l'Eclipsi sona el Bosch.
Què dius?
Bueno, és que...
És el Bosch.
És el Bosch.
És el Bosch i formar part de les meves nits, de la meva festa, diem-ne, ja amb 20 i alguna cosa. Sí, el primer, el Burning the USA, era com un himne. Era com un himne quan jo tenia 21 anys. Era
vas,
un himne.
Vas als concerts quan ve a Barcelona?
No. No sóc de concerts.
No, per què?
No ho sé, no ho he sigut mai.
Sí, no l'has vist mai en directe?
No, les grans multituds m'atabalen una mica.
Home, que ho diguis tu, que actues davant de multituds,
sí,
no?
Però jo estic a dalt.
A tu no que t'aplaudeixin, eh?
Jo estic a dalt. Però, mira, però, ara vas, sí que exemple, vaig anar o sigui... a l'última de la fila, eh?
Ah, hi vas anar.
Sí,
jo
perquè
també.
Vaig fer un programa amb el Quimi, el de l'any que vas néixer tu.
Home, brutal, sí.
I em van convidar i bueno, vaig demanar.
I t'ho vas passar bé?
Sí.
Home, allò era una multitud, eh?
M'ho vaig passar molt bé, sí. Sí, però els concerts d'abans era com... Sí, però jo veia la gent a l'estadi que estava baix i dius, tothom allà pinyat. No sé, no he sigut mai d'anar a concerts, la veritat, no.
Quin és el vici més gran que has tingut a la vida, Mercè?
Mossegar-me les ungles i la xocolata. Els altres no els puc dir.
El tabac?
Ah, el tabac també, sí.
L'has aconseguit deixar mai, el tabac?
Sí, un any.
Però vas tornar-hi?
Sí.
Vaja.
Sí, vaig fer allò tan horrorós de pensar que jo era especial. Sí, i no ho som.
Bueno, especial vols dir de va, una cigarreta va, no em farà mal.
Exacte. Va ser a Palma, a casa d'unes amigues, vam anar a fer una paella a la platja i hi havia unes altres amigues que una fumava. Jo feia un any i vaig dir, a veure, no tinc cap mono, perquè no tenia mono, i vaig dir, però fumar m'agrada. I vaig dir, ostres, de tant en tant, una cigarreta, després de menjar, allò, un vinet blanc, una paella, no sé què. I vaig dir, doncs vinga. Al cap d'una o dues setmanes, fumava com si no ho hagués deixat. I mira que ho havia sentit vegades, eh? Però un es pensa que un és diferent.
És el vici que no has pogut deixar, és aquest, ja? És el tabac.
Sí, però per...
I el teatre,
si no,
no
penséssim que som especials... Però el problema per mi, jo estic molt enfadada amb mi mateixa per pensar que jo era diferent. I dius, no, hi ha coses que són més fortes que tu. Una addicció, no hi ha gent especial. Una addicció és una addicció i ja està.
I per què no tornes a intentar?
Ai, perquè... perquè
no,
perquè...
escolta'm, jo no sóc aquí per jutjar ningú ni...
Perquè ho vaig fer amb aquelles pastilletes, que és cada 3 hores, cada 2 hores. Jo crec que ho deixes per avorriment, perquè estàs com 3 setmanes amb el mòbil programant-lo cada 3 hores, cada 2 hores, després cada 4 hores i mitja, després... i al final dius... Però, a més, va ser un moment que va anar molt bé, perquè vaig anar al balneari de la Vall de Boí, vaig estar 12 dies, i a més vaig estar amb una parella, que són molt amics, i que no fuma cap dels dos. Per tant, al balneari no es podia fumar, ells no fumen, fèiem excursions caminant d'hores, vam fer tota la ruta al romànic, no, i no fumava.
Has de tornar a programar un balneari.
Sí, sí, i amb ells.
Amb ells
que
ja
no
està.
Fumen.
Què passarà els mesos i els anys que vindran? Almenys professionalment, Mercè, ho tens ja programat. Vull dir, personalment, mira, potser l'amor truca a la porta, però t'agradaria?
Si truca a la porta, em sembla que li diré el meu marit no hi és. Com quan et volen vendre alguna cosa, dius, no, no, perdoni, el meu marit no hi és.
Tu vas arribar a casar, per això, de molt joveneta.
Ui, però tenia 16 anys.
16 anys?
Sí. Al cap d'un any ja estava separada i tinc l'anul·lació eclesiàstica. Sí, però no vaig fer ni festa, no em vaig casar de blanc ni...
I per què vas casar?
Perquè no em deixaven marxar de casa, clar, amb 16 anys.
Va ser l'excusa. I va anar pel pedregar, ja.
Sí, ja està, és evident.
I des d'aleshores no has tornat a...
No, 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 a passar per cap.
Per l'altar, no?
No, ni per l'altar ni per civil.
Alguna altra parelleta deus haver tingut.
Sí, però no he passat per civil ni per... Sí, sí. Mm. Però no he... Sí, sí, he viscut amb parella, sí. Mm. Sí, sí, no sóc un monstre de solitud.
Cadascú és com
és. Ah, no, no, i tant.
Bé, més enllà de si l'amor truca a la porta o no, el que sí que trucarà a la porta és el teatre, perquè tens ja moltes coses programades fins al 2028. Aleshores, directors, a partir del 2028, que et facin propostes, no?
Sí, ara que s'esperin una miqueta, perquè, clar, és que també programant tant de temps m'he donat compte que, ostres...
Això ho fan per vendre entrades, també, entre altres coses, no?
Sí? Ah, no ho havia pensat.
Bueno, surten molt, molt anticipades, surten les entrades molt... del teatre, també.
Sí, sí, mira, amb els fills, que ha estat un gran èxit que fèiem l'Emma Vilarsau, el Buixadres i jo, que es van esgotar des de l'endemà d'estrenar. Tornem el juliol de l'any que ve i fins a la primera setmana d'agost a la Villarroel, i ja s'estan venent.
Imagina't.
I ja s'estan venent.
A la sala petita del TNC, el més immediat, això del Miró...
El Cadell, que és d'ell també, és l'última obra que ha escrit el Josep Maria Miró i que la dirigeix. És una meravella. És una meravella de text. És un dels textos més bonics que he llegit.
De què va?
Darrerament. És del món rural, com el cos, saps? El cos més bonic que s'ha trobat mai.
Hi vaig anar, sí.
És una mica això, però en aquest cas és un casalot i és tot una nissaga de dones, de la tieta, l'àvia, la filla, i els motius de cadascú per quedar-se, per marxar, per els odis, els... Bé, i això el Josep Maria ho coneix molt bé, el món rural.
Mm. Ja
i a amb edats que no... Per exemple, la meva àvia és l'Alba Pujol, ja em diràs tu, i la meva mare, la Màrcia. I sí, vull dir...
No és cronològic.
No, perquè
i tu què,
clar,
fas, de nena petita, o...?
No, però jo sóc ara, i elles ja representa com que ja han mort. Uh-huh. M'entens? I jo sóc la darrera. Sóc la darrera. Sí, sí.
Doncs la Mercè Ànega la trobarem a la sala petita del TNC a partir del 30 de setembre amb aquest El Cadell. Gràcies, Mercè, que tinguis molt bon estiu.
Gràcies a tu igualment i a tots els oients. Molt bon estiu, també.
Fem una pausa i de seguida continuem aquí el suplement fins la una del migdia.
La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3CAT. El suplement, amb Roger Escapa.
BQN... Pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Linkat. Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
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 La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.